Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu.
Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Sempre amb tu, magazín dels migdies de la Cala Ràdio, la nostra equador particular de la setmana. Demà serà dijous i estarem al mig de la setmana, però evidentment del Sempre amb tu sí que estem a l'equador. Fini Lleó, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé. Preparada ja.
Preparada. Aquesta nit l'hem deixat caure, eh?
Sí, quin goig, eh? Han caigut quasi 20 litres per metre quadrat i una aigüeta bona, d'aquella que va plovent sense trons ni llamps.
Sí, a més, dormint millor pot ser, no?
Jo m'he despertat i t'he de confessar que m'encanta veure com plou i he estat un rato a la finestra.
Molt bé, bueno, ha sigut cap allà a primeres hores de la matinada.
La una i pico.
Per tant,
no era molt tard tampoc.
No era molt tard, no era allò de desvetllar-nos a la mitjanit.
No, però jo havia fet el primer vol, que soc d'agitar-me dia.
Comencem el nostre Sempre amb tu, on avui dimecres 28 de setembre ens farem ressò del que va passar ahir en el ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, on es van aprovar dues modificacions de les ordenances fiscals que a més mantenen congelats els impostos municipals. De seguida ho descobrim també en una jornada en la que coneixem que la Generalitat reclama una quota de 98 tones anuals per a la flota de tonyina per a la flota pesquera artesanal catalana, és a dir, per a tota la flota de petites embarcacions del litoral català.
Una reivindicació que ja fa temps que lluitaven els nostres pescadors.
Correcte, sabrem què és el que en poden beneficiar-se els pescadors de les petites arts de casa nostra de Catalunya.
Sala de lectura.
Sala de lectures dimecres, recomanacions literàries, i avui farem un 50-50, un 50-50, novel·la negra i novel·la d'aventures. Tu en què et quedes així davant baix sense saber el que recomanarem?
M'agraden les dos, m'agraden les dos. M'agrada la novel·la negra i m'agraden les aventures.
Et sona el títol de Los herederos de la tierra?
No.
La segona part de La catedral del mar?
Catedral del Mar, sí.
Pues és la segona part, podríem dir, o una de les noves novel·les del seu autor, així com també, per exemple, L'hombre de la màscara de los espejos, que és la tercera saga, o la tercera d'una saga, i també Tag, que justament és el premi Alfonso X el Sabio 2016 en novel·la històrica. Són només algunes de les recomanacions que avui farem, com sempre, amb Dani Boquera al nostre Saló de Lectura.
I a l'entrevista avui hem convidat el regidor de Joventut, Vicent Lleó, i també la dinamitzadora de l'associació Regó dels Joves, la Sònia Ruiz, perquè ens expliqui una mica en què consistirà la reunió que hi ha programada per aquesta tarda, recordem, la sala d'actes de l'Ajuntament per donar a presentar als nous joves el contingut, el que fan al Regó dels Joves.
Serà la segona part del programa després de la publicitat, una segona part en la que també tindrem, com no, el nostre Fem Parlar. I ahir t'ho deia, Fini, tu menja... Has pogut mai menjar ràpid i bé?
Sí.
Bueno, ho fem com podem, no?
Sí, sí. El que passa és que no és recomanable, com dia, per mitjà has d'estar ben segut a taula, cada vegada mengem més drets al sofà, amb postres que després patim a l'hora de pair, però sí, sí que ho he fet. A més, jo menjo molt de pressa. Sembla que... soc goluda, que diem aquí. Sembla que m'ho haguem de prendre, sí. Aquest ho patixo, eh? Patixo molt d'estómac.
Després,
sí.
També, la digestió. Però el tema és que quan parlem de menjar ràpid no parlem de...
Menjar de pressa,
i a més fer-ho bé, és a dir, menjant coses saludables. És el que avui ens proposen la Ruth González i la Laura Brull, les nostres col·laboradores més joves, perquè diuen que és possible fer-ho. Bueno, nosaltres diem que sí, però hem de mirar...
Però menjar ràpid...
també cuinar-ho i preparar-ho tot.
Se representa més els burgers, no? I menjar...
És l'etiqueta que tenen marcada.
Boníssim. Totes aquestes cochinades són boníssimes.
Però no parlem de cochinades avui, parlem de menjar més saludable. Serà els consells que ens proposaran d'aquí una estona al tram final del nostre Sempre amb tu. Continguts compliran aquesta edició 173, és dimecres 28 de setembre de 2016, i com sempre nosaltres comencem repassant l'actualitat amb les notícies de la Cala Ràdio.
Les notícies de la Cala Ràdio.
És l'actualitat d'aquest dimecres 28 de setembre. El ple aprova dues modificacions de les ordenances fiscals que mantenen congelats els impostos.
També es va aprovar el nomenament del nou enginyer municipal per a la direcció facultativa dels contractes d'enllumenat públic i gestió de l'aigua. La Generalitat reclama una quota de 98 tones anuals de tonyina per a la flota pesquera artesanal catalana.
Des del 2008 tenen prohibida la pesca de l'espècie i el govern considera que es pot assignar una quota arran de la recuperació de la població de la tonyina. La collita de la mel cau un 40% per la sequera i l'alteració climàtica.
Els apicultors tanquen la campanya afectats per la dèbil floració a causa de la davallada de les precipitacions. El sindicat GERC denuncia l'estancament dels preus. Les Terres de l'Ebre, entre les 100 millors destinacions sostenibles del món.
L'Associació Internacional Global Destinations lliura el guardó al president del Patronat de Turisme de la Diputació en el marc del Dia Mundial del Turisme. I Tarragona escalfa motos per al concurs de castells en l'edició més internacional i mediàtica.
Una trentena de colles participants i prop de 380 periodistes acreditats ompliran aquest cap de setmana la Tàrraco Arena Plaça amb 25.000 persones.
Aquests són els titulars d'avui dimecres a les notícies de la Cala Ràdio. El ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar va aprovar ahir al vespre nomenar les noves direccions facultatives dels contractes de l'enllumenat públic i de la gestió d'abastament d'aigua i sanejament al nou enginyer municipal, Jordi Elvira, després que l'anterior, Jaume Beltrán, deixés el seu càrrec a l'agost arran de la seva imputació en el marc del cas Efial. Amb dos nomenaments es van aprovar amb els vots a favor del govern d'Esquerra Republicana i Compromís per la Cala i Plataforma Calera i l'abstenció de Convergència i Unió. La mateixa votació es va produir en l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal que regula la recollida de residus per a grans productors, com ara establiments turístics, indústries o benzineres, que segons apuntava al plenari la regidora de Medi Ambient ha millorat la seva gestió. D'altra banda, i per unanimitat, es va aprovar una modificació de les taxes de la llar d'infants Xerinola per contemplar la quota reduïda on s'ofereix un descompte d'un 10% a les famílies amb dos o més nens matriculats al centre d'educació infantil. En el torn de preguntes, el cap de l'oposició i portaveu de Convergència, Joan Pere Gómez, va preguntar al govern si el municipi s'havia acollit a la convocatòria d'ajuts d'Enresa per aquest 2016 destinats a l'impuls turístic. L'alcalde va exposar que no havien rebut cap informació sobre aquesta convocatòria, així consta, doncs, al registre d'entrada de l'Ajuntament i que ja eren coneixedors de la situació després d'assabentar-se per la premsa. Des del govern asseguren que han iniciat els contactes amb Enresa per esclarir la situació.
D'aquesta manera ho comentava després del ple la portaveu d'Esquerra Republicana, Maite Puell, que també afegia que era l'últim ple municipal on es podien fer modificacions de preus públics i de taxes i que s'han mantingut congelats, tal i com van prometre.
En primer lloc, fer una valoració positiva. És l'últim ple que teníem per pujar taxes i impostos i a pesar de la greu situació econòmica per la que l'Ajuntament està travessant, ens mantenim amb tots els preus congelats i valorar positivament també la reducció que s'ha realitzat per part del Departament d'Ensenyament, de la Regidoria d'Ensenyament, del 10% a la taxa de la llar d'infants. En quant a la convocatòria de la subvenció d'Enresa, n'hem tingut coneixement de la mateixa manera que el partit de l'oposició Convergència i Unió, que és a través del diari de Tarragona. No hem tingut cap entrada ni per part d'Enresa, ni per part de la Nuclear, ni per part de l'Associació de Municipis Nuclear. Efectivament, aquesta setmana, tal com l'alcalde ha comunicat al ple, hem iniciat les reclamacions oportunes per saber el per què l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar no ha rebut aquesta convocatòria, lamentant un cop més les traves que ens trobem a l'haver un canvi de govern de Convergència Esquerra Republicana i Compromís per la Cala.
A la mateixa línia valorava el ple el portaveu de Compromís per la Cala, Antonio Espuny, que també remarcava que l'important del ple era precisament el que no sortia, mantenir els impostos intactes.
Este ple és un ple que crec que és més important el que no està que el que estava. Era un últim, ja és dels últims plens que es poden aprovar modificacions de taxes i de preus públics i una de les coses que han ficat que no ha sortit és que no s'han pujat ni les taxes ni cap impost de l'Ajuntament. Per tant, tant les mesures com l'IBI, com els preus de les terrasses, com els preus de la Junta, que el, dels serveis públics que l'Ajuntament fa pagar al ciutadà, tot això ha estat congelat o estarà congelat, perquè els grups que formem el govern amb l'apoi de la plataforma Calera ens van comprometre a no pujar els impostos i així ho intentarem fer durant aquest mandat. Jo crec que tot el que dic, és més el que no ha estat, el que no hi havia, que el que hi ha hagut.
Des de l'oposició, Joan Pere Gómez, de CiU, lamentava que no hi hagués punts de debat al ple i també respecte a la convocatòria d'ajuts d'Enresa, donat que permetrien un impuls econòmic a la delicada situació financera municipal.
Ens agradaria fer una valoració positiva, però no la podem fer, perquè una vegada més ha sigut un ple de pur tràmit. El cap dels punts del dia que vine avui eren punts amb contingut, són punts que realment penso que se fan els plens per fer-se, i sí que ens sap molt de greu que han fet una pregunta a l'equip de govern, l'alcalde en particular, perquè ha hagut una línia d'ajuts pel tema de projectes d'impuls turístics amb una valoració de 900.000 euros, i han preguntat si l'Ajuntament de la Mitja de Mar havia accedit amb aquests ajuts, i ens han dit que ho estaven mirant però que no tenien constància. Pensem que el nostre poble no pot perdre en cap de les maneres una convocatòria de 900.000 euros i hauríem de poder participar. Una vegada més demostra que aquest Ajuntament està anclat en el passat i no mira en el futur.
Per últim, la portaveu de Plataforma Calera, Marta Font, destaca els punts del nomenament al nou enginyer municipal per la direcció facultativa de l'enllumenat públic i de l'aigua, així com els dona compte de la situació financera de l'Ajuntament.
És un ple de tràmit del mes de setembre, on el nostre grup destaquem pues, bueno, la sessió a l'activitat que tenia Jaume Bertran com enginyer i la nova persona que s'ha proposat des de l'Ajuntament, i llavors també, pues, com és habitual i ja que estem intervinguts, doncs els dona comptes que hem rebut la informació detallada per via mail, i que, bueno, pues, que per desgràcia cada poc pues mos toca fer-ho.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Seguim amb més actualitat. El govern ha reclamat l'autorització de 49 embarcacions artesanals costaneres per la captura dirigida de tonyina per una quota total anual de 98 tones, que correspondria a 2 tones per barca, d'acord amb els estàndards de la Comissió Internacional per la Conservació de la Tonyina de l'Atlàntic, l'ICAT. El 2008 es va adoptar una congelació de la capacitat pesquera, arran de la qual la flota artesanal costanera mediterrània de l'estat espanyol va quedar exclosa del repartiment de quota, situació que es manté avui dia. El govern de la Generalitat considera que ha arribat el moment de restablir les possibilitats de pesca de la flota artesanal costanera mediterrània.
Segons explica en una nota de premsa, el govern ha demanat que es mantinguin intactes els drets de pesca de la flota de l'encerclament i de palangre de superfície en port base a Catalunya. Aquestes embarcacions tenen el 32,4% de la quota de l'estat espanyol i, segons apunta, en els darrers anys han contribuït decisivament a la recuperació de l'espècie. En aquest sentit, la Generalitat ha demanat que s'habilitin els mecanismes que atorguen les màximes garanties als actuals operadors catalans en quota assignada. El govern ha considerat que, atenent consideracions socials i de dinàmica de les pesqueres, l'assignació de les noves possibilitats de pesca per a la flota artesanal costanera mediterrània hauria de provenir preferentment d'una nova quota total paral·lela independent de la ja existent i que fos específica per a aquest tipus de pesca. La decisió sobre l'establiment d'aquest sistema dual de possibilitats de pesca hauria de ser adoptada a nivell delicat, amb previ suport de la Unió Europea i els seus estats membres, incloent-hi el govern espanyol. Al llarg dels pròxims dies, la Generalitat traslladarà aquesta posició al Ministeri d'Agricultura i la defensarà davant les instàncies oportunes. La propera reunió delicat tindrà lloc a Portugal. Serà entre el 14 i el 21 de novembre i les discussions preparatòries entre les diverses parts sobre les mesures a adoptar començaran els pròxims dies.
I ens quedem encara amb el sector primari i de la pesca a l'agricultura, perquè la sequera extrema dels últims 12 mesos i l'alteració climàtica cada cop més evident han castigat la collita de la mel a les Terres de l'Ebre, amb una caiguda de mitjana del 40% en relació a un any normal, segons apunten des de la cooperativa apícola tarragonina, amb seu al Perú. Perelló. Després d'un hivern amb temperatures benignes i poca aigua, la floració de romer ha estat escassa i la producció d'aquesta mel primaveral, clau per a l'Ebre, va disminuir fins a un 80%. La mel de taronger va ser curta, però millor que la primera i, per últim, la mel de mil flors recol·lectada al Pirineu després de traslladar-hi. Les arnes tampoc ha satisfet les expectatives dels apicultors. Ells mateixos alerten que en els últims anys s'han reduït els dies de floració d'uns 200 a uns 125 a 150 i assenyalen que la baixada de producció de mel és un fenomen global que afecta totes les zones recol·lectores. La baixada de producció repercuteix, doncs, en el lleuger augment dels preus en les mels monoflorals, mentre que en les multiflorals es mantenen o disminueixen per la producció i la importació de molta mel de mil flors. El sindicat agrícola JARC confirma que les altes temperatures i l'absència de pluges han provocat una campanya apícola nefasta amb la majoria dels territoris de l'Estat, amb una reducció global de fins a un 40%. Les mels clares han sofert una acusada reducció de la producció entre un 30 i un 40% en mil flors i fins a un 80% en determinades monoflorals. I en alguns llocs de Catalunya, els apicultors preveuen un 70% menys de producció per la climatologia. A hores d'ara, els principals apicultors ebrencs retenen les abelles al Pirineu alimentant-les si cal, amb l'esperança que la pluja activi la floració del romer i el bruc d'hivern aquesta tardor i faciliti així la regeneració de les arnes amb les cries d'abelles. Anem amb la portada turística. L'Associació Internacional Global Green Destinations ha escollit les Terres de l'Ebre com una de les 100 millors destinacions turístiques sostenibles del món, en reconeixement als seus valors mediambientals.
Martí Carnicer, president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, institució que gestiona la marca turística Terres de l'Ebre, ha recollit el guardó que acredita aquesta distinció. El lliurament va tindre lloc dimarts a la nit a Ljubljana, la capital d'Eslovènia, en el marc del Dia Mundial del Turisme i del Green Destinations Day. Pel que fa als guardons, a les 100 milions en destinacions del món, a les 100 millors en destinacions del món, l'objectiu és enfortir el perfil d'estos indrets envers el turisme responsable i verd. El Patronat de Turisme de la Diputació de les Terres de l'Ebre ha treballat en la candidatura amb l'ajuda de diverses institucions del territori com el COPATE, gestor del projecte Reserva de la Biosfera.
I compte enrere, Tarragona, per al 26è concurs de castells en la seva edició més internacional i mediàtica. A la Tarraco Arena Plaça, l'antiga plaça de Bous de Tarragona, s'afanyen a tenir-ho tot a punt per rebre les 32 colles castelleres participants al certamen d'aquest cap de setmana, entre les quals els xinesos, els xiquets de Hangzhou, que ja són a Catalunya. Una vintena de colles actuaran el dissabte a la tarda, mentre que les 12 millors agrupacions ho faran el diumenge a partir de les 10 del matí. Les entrades per a la jornada de diumenge es van exaurir en pocs minuts després de posar-se a la venda al mes de juliol. Prop de 380 professionals de 120 mitjans diferents s'han acreditat per cobrir un concurs bianual que enguany molts el presenten d'històric pel moment àlgid que viu el fet casteller i l'alt nivell de les colles en una temporada molt renyida. El 3 de nou net és un castell inèdit i que pot ser decisiu. En total s'esperen per la plaça de l'antiga plaça de Bous de Tarragona, la Tarraco Arena Plaça, més de 25.000 persones.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Hem tingut un ruixat aquesta passada nit, aquest matí assolellat a l'Ametlla de Mar. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, comencem aquesta jornada i haurem de sortir amb el paraigües cap a la zona del Montsià i també del Baix Ebre. Tenim aquestes pluges que tenen les hores comptades perquè han d'anar tirant cap al sud, cap al País Valencià, i els núvols que ara mateix estan afectant aquesta zona també s'han d'anar trencant. A la resta de la zona s'espera que domini el sol ja des de bon matí i durant el dia tindrem un temps molt estable. Sí que les temperatures màximes quedaran una miqueta més frenades que les d'ahir. No tindrem màximes de 30 graus, sinó que pujaran fins als 26-27 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Hores comptades. Les pluges, ja ho veiem, domina el sol a l'Ametlla de Mar, temperatura agradable 25 graus i mig ara mateix amb una humitat del 50%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dimecres 28 de setembre a la Cala Ràdio. Més informació cada hora als butlletins informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. I ens pot seguir també a les xarxes socials als nostres comptes de Facebook i Twitter. Un dimecres més, després de repassar l'actualitat, és moment de les nostres recomanacions literàries i, per tant, no podem fer-ho amb ningú més que amb Dani Boqueda. Dani, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Anem a repassar, com sempre, més propostes literàries d'aquelles que estan, diguem-ne, de novetat a la biblioteca. Són llibres, alguns, doncs, que ja porten un cert temps al mercat, però que ara ja els tenim disponibles per al préstec a la Biblioteca Doctor Frias d'aquí de l'Ametlla de Mar. Avui, per això, Dani, amb unes propostes molt negres, podríem dir.
Doncs sí, avui la majoria de propostes són novel·les negres, tot i que també parlem d'alguna novel·la històrica.
Negre històric o històric negre?
Ja ho anirem comentant ara i que cada un després tregui les seves conclusions i faci la seva elecció.
Anem comentant, anem llegint al final el nostre Saló de Lectura. Quan una novel·la funciona, pot tindre una segona part. I fins i tot una tercera. Avui descobrim dues parts de les continuacions, podríem dir, Dani, dels Crímenes Exquisitos.
Exacte. Parlem de la segona i la tercera part d'esta seqüela.
Una saga de Vicente Garrido i de Nieves Abarca, que, doncs, com dèiem, una saga, podríem dir que ha funcionat, que funciona i que ja té, com diguem-ne, tres parts, eh? Té la primera, té la segona i té la tercera. Avui en parlarem de la segona i de la tercera, de Martyrium i de l'Hombre de la Màscara d'Espejos. Comencem, si et sembla, per Martyrium.
Exacte, a la novel·la Martyrium, com comentem, la segona part de Crímenes Exquisitos, manté amb bastanta comoditat el nivell d'esta primera part i ens regala de nou una entretingudíssima història de crims i corrupció amb l'escenari de la ciutat de Roma com a fons. En aquesta ocasió, els camins de Valentina Negro i Javier San Juan tornaran a creuar-se a Roma, quan la magistrada Rebeca de Palacios rep un estrany correu enviat per un desconegut, tot el seu món trontolla. Resulta que la seva filla Marta, una jove estudiant d'art dramàtic, ha estat segrestada a Roma i Rebeca ha de declarar innocent a l'home a qui dins de poc va a jutjar. O bé, la seva filla Marta morirà. La inspectora de la Policia Nacional Valentina Negro, amiga de la infància de la magistrada, es veu obligada a anar a la Ciutat Eterna en una missió personal per alliberar Marta. Però a Roma no només hi ha un segrestador. També hi ha un assassí anomenat el Monstre de Roma, que ha commocionat la ciutat durant el Carnestoltes.
I, evidentment, Roma i sobretot Venècia, no? Podríem dir tot el món de les màscares, no? Aquí alguna cosa hi haurà darrere d'algun rostre amagat amb aquest Martyrium. Aquesta és la segona part i hi ha una tercera, que és l'Hombre de la Màscara d'Espejos. Que si aquesta ja és negra, la següent ha de ser més negra per novel·la, per nassos, podríem dir.
Aquesta, pel que diu, és una novel·la negra addictiva i on s'ha retrata la ment del psicòpata. En aquesta ocasió, els protagonistes, la inspectora Valentina Negro, lluita per superar els traumàtics records del seu últim cas, quan va estar a punt de perdre la vida a mans d'un assassí en sèrie. Però la maldat no dona treva. Aviat es veu embolicada en una nova i esgarrifosa cadena de morts. L'ajuda del criminòleg Javier San Juan serà clau per indagar en una complexa trama relacionada amb la desaparició de diverses noies i el rodatge d'unes terrorífiques pel·lícules naf que recorden estranyament el cinema expressionista de Fritz Lang. el dolor, la bellesa i la bogeria es donen la mà en les pàgines d'aquesta novel·la, que és al mateix temps un excel·lent retrat de la ment del psicòpata signat per dos experts criminòlegs. Les pàgines de L'ombre de la màscara d'espejos són una invitació a una història trepidant que enganxa i esgarrifa des de la primera pàgina. Jo de nit no me la llegiria.
No, no, això anava a dir, eh? Fem-ho de dia i que tinguem temps de refrescar la ment una mica per
exacte.
No tindre somnis...
Sí, no dormiria gaire bé aquella nit.
De no dormir. Hem dit que avui parlarem molt de novel·la negra, però si et sembla, un tall, fem com una mica de parada i parlem d'alguna cosa històrica, també d'aventures, amb, per exemple, una de les molt sonades, moltíssim sonades, novel·les que està a l'actualitat, està en boca de tothom, d'un tal Ildefonso Falcones, conegut per tots, Los Herederos de la Tierra.
Exacte, avui parlant de Los Herederos de la Tierra, tot i que molts dels nostres oients i lectors de la biblioteca segurament ja s'han llegit La Catedral del Mar, que va ser una novel·la de gran èxit. En aquesta ocasió, a la novel·la Los Herederos de la Tierra, tornarem a la ciutat de Barcelona al segle XIV. A 10 anys de la sortida de la primera obra del narrador i advocat espanyol, que es va convertir en un best-seller venent més de 6 milions d'exemplars en el món, ara tornaran aquests territoris medievals als Hereus de la Terra. Els Hereus de la Terra se situa 3 anys després del final de La Catedral del Mar. Hugo Llor, un orfe de 12 anys, treballa a les drassanes gràcies a la generositat d'Arnau Estanyol, qui té el jove sota la seva protecció. Però els seus somnis de convertir-se en constructor de vaixells xocaran contra una realitat dura quan la família Puig, enemiga del seu mentor, aprofiti la seva posició davant el nou rei per executar la seva esperada venjança. A partir d'aquest moment, la vida d'Hugo oscil·la entre la lleialtat a la família Estanyol i la necessitat de sobreviure en una ciutat injusta amb els pobres. Obligat a abandonar el barri de la Ribera, busca feina al costat de Mahir, un jueu que li ensenya els secrets del món del vi.
Haurem de veure què passa en aquesta segona... No sé si dir-li segona part, però sí una mica...
Sí, és possible que sigui una mica la continuació de la història...
Una continuació d'aquella història inicial, no? És a dir, tornem, ens remuntem també a aquella Barcelona, no?
Exacte.
Que es vivia a la ciutat com tal en aquella època. I per a novel·la històrica, i a més mesclada amb aventures, una altra, La isla de los glaciares azules, de Kristin Capus.
Exacte, amb aquest llibre ens traslladarem, farem un viatge extraordinari a un dels llocs més exòtics i meravellosos del món. Un lloc on qualsevol adjectiu queda petit, com així de petit i insignificant se sent un davant la seva majestuositat. Una història on, de la mà de dues dones fortes, valentes i decidides, es viu una aventura bonica, envoltada de fred, gel i paisatges que treuen l'alè i no es poden descriure amb paraules. Un llibre amb tocs de misteri, de drama, romans i la màgia pròpia que aquest tipus d'històries tenen. La situació passa, per una banda, a Alemanya i al Cercle Polar a l'any 2013. Hannah decideix reajustar la seva vida i tornar a exercir de periodista. Aviat li encarreguen un quadern de viatge sobre el solitari arxipèlag que hi ha més enllà del Cercle Polar Àrtic. Allà coneix a un interessant investigador, amb qui explora el paisatge únic de l'illa de Spitsbergen, fins que descobreix un cadàver cobert pel gel durant dècades i decideix aprofundir en el seu misteri. Per altra banda, a la conca del Ruhr, 1907, en lloc de seguir els desitjos dels seus pares i buscar un marit, Emil fa un pacte amb el seu germà menor. Es disfressarà d'home i es farà passar per ell en l'expedició a l'Àrtic en què havia de participar. Però aviat s'adona que ella no és l'única que amaga alguna cosa. Sí, doncs, Dani, aquí tenim dues històries que sembla que se relacionen d'alguna manera, eh? Haurem de descobrir-ho.
Sí, paral·leles, i que haurem d'anar veient què és el que es desencalla al final de tot plegat. Hem fet un respir de novel·la negra amb aquestes dues propostes històriques, també d'aventures. Tornem a la novel·la negra, amb dos títols també força expectants. El Club de los Mejores, d'Arthur Gunn.
És mitjanit quan algú comença a cridar amb desesperació a la porta de Walter, un enginyer d'èxit que viu tranquil·lament a Minneapolis. Es tracta de Cormac, un vell amic de la infància que necessita la seva ajuda. La seva dona ha estat segrestada i ha de lliurar en poques hores un rescat $1 milió. Walter no dubta a prestar-li els $110.000 que li falten per completar la suma i acompanyar-lo al lloc pactat. Però quan Cormac es baixa del cotxe, desapareix amb el maletí ple de diners i Walter no trigarà a descobrir que tot ha estat una farsa. Es tracta d'una estafa, una revenja o alguna cosa més complicada? Potser la clau de tot sigui un fosc episodi que va ocórrer quan tots dos tenien 8 anys i que només acabarà de desvetllar-se al final de la història. D'esta manera arrenca esta novel·la, un thriller ple de tensió i ritme on els temes de fons són la relació entre el passat i el present, la culpa i el perdó, els nens que van ser i els adults en els que ens hem convertit.
Haurem de veure què passa de menuts. A vegades aquelles coses que passen de crios acaben marcant-nos el futur, en aquest cas a la novel·la En el present. I veurem què passa entre Cormac i Walter, què és el que acaba desentrellant aquesta novel·la negra, evidentment, hem de dir que és negra. Per tant, aquí hi haurà molt, molt per descobrir en les seues pàgines, com també es pot descobrir amb una altra de les novel·les, la de la Shannon Kirk. Posen uns cognoms molt complicats. El mètode 15/33.
Imagineu una noia de 16 anys, embarassada i vulnerable, a qui acaben d'arrencar de la tranquil·litat de la seva llar per llançar-la dins una furgoneta trotinada, raptada, sola, aterroritzada. Ara oblideu-se'n d'ella. Imagineu, en canvi, a una prodigiosa manipuladora de 16 anys que, des dels primers instants del seu segrest, se centra amb tanta serenitat com determinació en dues coses: salvar el nen que porta i venjar-se. Metòdica i calculadora, posa a punt un pla organitzat de manera gairebé científica en què res està lliurat a l'atzar. La seva fèrria voluntat i el seu enginy seran les seves millors armes contra la brutalitat dels seus raptors. I l'únic que li falta per fer és esperar el moment ideal per llançar el seu atac.
Per tant, una embrassada a los 16, com el programa de televisió, que al final té molta coratge, té molta voluntat al damunt i té armes amagades, podríem dir.
Jo crec, pel que hem llegit, que els seus raptors ho passaran malament, eh?
Ja veurem què passa, si al final la segrestada pot ser que va ser la segrestadora o altres coses. Ho descobrim en aquest mètode 15/33. I per acabar avui les nostres recomanacions, ens fixem en una altra novel·la històrica, que acabem amb un bon gust de boca, no acabarem amb qüestions negres, fosques. I a més acabem amb una novel·la que ha estat enguany al premi Alfonso X el Sabio. Es tracta de Tag, una novel·la d'Andrés Pascual, un escriptor logroñés.
Exacte. El guardó, aquest que va guanyar, el de novel·la històrica Alfonso X el Sabio, és el que convoca l'editorial Espasa amb la col·laboració de la Fundació Caja Castilla a La Manxa. I és un premi de prestigi.
Un premi prestigi dins del món literari. A més, enguany arribava a la 15a edició, per tant, també anys ja de recorregut. De què tracta aquesta novel·la?
Doncs mira, just abans que la vella emperadriu de l'Hindustan, Mumtaz Mahal, tanqués els ulls per sempre, el seu marit li va prometre honorar el seu record amb el monument més bonic mai construït. Tag és la història d'aquesta obra magnífica i dels seus 20.000 herois, arquitectes, cal·lígrafs, mestres artesans i obrers que, enfilats al llom dels elefants, arrossegaven els enormes blocs de marbre. Una narració èpica vista a través dels seus ulls.
Dels ulls de l'Andrés Pascual, que evidentment hem de recuperar i marxar, doncs, a aquestes històries hindús, no? Podríem dir.
Sí.
I evidentment, doncs, que si ha merescut aquest premi, deu ser que val molt la pena. A més, aquestes novel·les que estan premiades, normalment vol dir que aquí hi ha molts més ulls que l'han mirat abans d'acabar-se de publicar o abans d'acabar-se de veure's a la llum. Recordem, com sempre, abans d'acabar, els títols que avui us hem ofert. Si et sembla, Dani, avui no ho farem. Ho farem primer les negres i després les històriques, perquè així deixarem bon gustet de boca. Les negres han tingut Martyrium i El hombre de la máscara de espejos, la segona i la tercera part de la saga de Crímenes exquisitos, de Vicente Garrido i de la Nieves Abarca. També hem tingut al Club de los Mejores d'Arthur Gunn i el Método 15/33 de la Shannon Kirk. En novel·la històrica, una recomanable, Los Herederos de la Tierra d'Ildefonso Falcones i també La Isla de los Glaciares Azules de Christine Cabús. I per acabar, aquest premi a Alfonso X el Sàvio, novel·la històrica Tag, d'Andrés Pascual. Totes elles, com sempre, disponibles
a la Biblioteca Municipal Doctor Frías.
Doncs allà ja sabeu, si teniu ganes de llegir, doncs podeu aprofitar, i ara que ja estem, diguem-ne, a les portes de la tardor, no dubtar en llegir una mica, que al final sempre és fer cultura. Dani, moltes gràcies, fins la setmana vinent.
Adeu.
Ja tenim les recomanacions enllestides i ara és moment d'anar un moment a la publicitat, a la tornada d'entrevista a RACO dels Joves. Aquesta tarda, reunió informativa, ens avancem i en parlem amb el regidor de Joventut, Vicent Lleó, i amb la dinamitzadora Sònia Ruiz. I també fem parlar amb la Laura i amb la Ruth. Fins ara.
Gabinet psicopedagògic Arantxa Bengoza a l'Acadèmia d'Estudis Sarai, a l'Ametlla de Mar. Consulta psicopedagògica adreçada als alumnes i famílies que necessiten suport psicològic o orientació educativa. Prevenció i detecció de casos que requereixen derivació per al diagnòstic. Vols saber què és la reeducació? No cal que et desplacis a cap lloc. A l'Ametlla de Mar. Acadèmia d'Estudis Sarai, Gabinet Psicopedagògic. Contacta a través del mail aabengoza@gmail.com o directament a l'Acadèmia Sarai Països Catalans 63.
De dilluns a divendres comença el dia amb Tot a Punt. Quimi Lleó i Imma Brull t'acompanyen cada matí per posar-te al dia del temps, les notícies, l'agenda i els apunts de la jornada. A la Cala Ràdio, de 9 a 10 del matí, Tot a Punt.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
I donem pas ja a la segona part del programa, com cada dia, amb l'entrevista. I avui a l'entrevista ens acompanya el regidor, en aquest cas de Joventut, Vicent Lleó, i també la dinamitzadora del RACO dels Joves, la Sònia Ruiz, per parlar-nos de totes les novetats que estan preparant per aquesta temporada del RACO i també per la reunió informativa que tindrà lloc aquesta mateixa tarda al Saló d'Actes de l'Ajuntament. Què tal? Benvinguts.
Hola, bon dia.
Bon dia, benvinguts.
Comencem curs, tanquem curs i de moment ens podem centrar parlant de la reunió que hi ha programada per explicar als nous alumnes, diríem, als nous xics i xiques que entraran al RACO dels Joves, i per tant s'organitza avui aquesta reunió de presentació. Coneixes el RACO dels Joves? És la pregunta que trobem al fulletó que s'ha repartit a les escoles i també a l'institut. Coneixen ja els joves el RACO dels Joves?
Pues la veritat que és una aposta de fa uns anys, desgraciadament se va aturar 2 anys, no, crec, Sònia?
Sí.
Però, vull dir, des que hem entrat amb aquest nou equip de govern, pues, hem apostat una miqueta per la joventut. És una de les eines més importants, tindre la gent jove i, a més, i sobretot a més espai d'edat, que són els 12, els 16, el que passa és que ho hem ampliat una miqueta, no? Vull dir, tampoc no és condició sine qua non, no? Entrar dels 16, si tens 17, pues, se fa una miqueta permissiu, no? Este tipus d'edat de jove no tenia res, no tenien d'anar, i crec que el record dels joves és aquella eina que els fa unir. No obstant, l'any passat ja vam estar una miqueta, no dic desbordats, però pràcticament, perquè van ser més de 90 els joves que es van apuntar, i aquest any ja portem camí de superar-ho, i desgraciadament esperem que en propers anys ho poguéssim solventar. Haurem de fer una limitació a 100 persones, perquè per falta de, o per manca d'espai no podríem donar el cervell, i per, també per falta de gent amb titulació adequada per a poder fer el cervell adequat.
Aquesta tarda, com dèiem, hi ha una reunió informativa per als nois, però que han d'anar acompanyats del pare, la mare o tutor legal. Per què?
Pues la veritat, home, és que han de venir acompanyats, pues, per saber que la dinamitzadora, jo en aquest cas estirem una miqueta més a la banda, diguéssim, no? La dinamitzadora, pues, explicarà el que és el transcurs del curs, el per què fem un pagament. A més, són menors d'edat i crec que han d'anar acompanyats dels pares o tutor legal, però més que res és fer una explicació de lo que serà el proper curs, el per què fem el pagament, etc, etc. Vull dir, jo crec que ara ja hauria de parlar la Sònia, que se la tinc aquí una miqueta al costat amagada i no hauria de tindre por de parlar. Sònia?
Hola, bon dia.
Bon dia, Sònia.
Bueno, demanem que vinguin acompanyats perquè, no obstant que la informació, i sempre se compta amb la idea d'ells i el que els aportin, la primera informació i de saber com va i com funciona el recol han de tindre, penso que, de primera mà els pares.
Perquè, en principi, els interessats que vindran aquesta tarda a la reunió són xiquets i xiquetes que, entenem, tenen 12 anys, que s'apunten enguany al recol dels joves, perquè els que ja són socis, els que ja venen d'anys, ja ho saben, no?
Sí, ja saben el funcionament. No obstant, també està dit a tots els socis, perquè sempre és una reunió oberta, que poden venir per si sorgeix, pues, alguna proposta nova de part de los pares o el que sigui. És important sempre tindre les dues opinions, tant los pares dels nou inscrits interessats com la dels antics pares.
Es farà també la presentació del que serà aquesta temporada del RACO?
Sí, bueno, se farà l'abans, pues, amb les activitats més properes que començarem i les de tot l'any. Intentarem.
Comencem curs, podem dir, o acabem curs. Sabem que dissabte els vau preparar una festa sorpresa organitzant la Happy Flowers. No ho sabíem, festa, sopar, disfressa en un cèntric pub. Com va anar la cosa? Què ens expliqueu?
Ah, no, vam xalar molt, trobo que a nivell tant jo com a dinamitzadora la primera i ells, i trobo que sempre comptant amb la implicació total de los pares a l'hora de la col·laboració i de la complicitat.
I com vau fer perquè vinguessin disfressats?
No, perquè en principi els hi vaig dir que era una activitat com les que se fan durant l'any, que era un sopar temàtic, i això ja ho acostumem a fer-ho, però se fa el racó, pues, sopa temàtic mexicà o sopa temàtic, i en aquest cas se va decidir hippie.
I en aquest cas van tots, quan feu els sopars temàtics, mengeu i aneu vestits del poble o el país que toca, no?
Ai, sí, s'intenta, cada vegada s'animen més, al principi era...
No se fa vergonya?
Home, aquesta vegada quan se van veure al carrer que anaven cap al pub, sí que se van trobar una miqueta, què has fet, què no s'has fet, però bueno, sempre contents i també els agrada.
Quin és una mica el funcionament del racó?
És sempre el motor, ja ho dic, és que gaudeixin del temps lliure que tenen. I bueno, pues, entenem que tenen extraescolars, però sempre, pues, allà poden gaudir de coses que poden fer en grup. Pues, a lo millor un esport de risc, que no poden sortir amb els pares, gaudir de la preparació de Halloween, que serà la més immediata, pues que és algo de molta implicació, convivència, entrega, de tot junt.
El Halloween és una preparació que feu des del Recol Joves, però que feu perquè disfrutin els més menuts del poble, no? O els més grans.
Sí, bueno, aquest any sí, s'intentarà que gaudeixin tant els menuts com els grans, sempre és el propòsit. I cada vegada pues, ja serà el tercer any i ells estan molt motivats i amb moltes ganes de començar ja, com és algo que se l'han fet d'ells.
Serà a la sala. Quin dia està preparat el Halloween?
Halloween està datat per al 29 d'octubre.
29 d'octubre.
Dissabte.
Dissabte a la tarda amb els túnels de la Port, no?
Així.
Més propostes, més activitats des del Racó dels Joves?
Sí, continuarem pues, després de la feina que comporta preparar la festa de Halloween, pues els hi gratifica amb una que és més de xalamenta, tipo pinball, cap de setmana fora, però bueno, no el vull adelantar molt.
Clar, entenc que amb molts de xiquets aquestes activitats són més complicades si parlem ja de 100 participants o 100 membres, tot i que potser a les activitats no hi van tots, no?
Sí, així és. Ara ja no és, no és, és cert que no acudeixen els 100 socis, evidentment, però sí que cada vegada el nombre és més, més gran. Llavors sí que estem plantejant de fer un desdoblament, pues que s'hagi de fer la mateixa sortida dos caps de setmana o dos dies diferents perquè puguin assistir tots i potser separats per edat.
Perquè fins i tot el local a Bahia Blanca també es queda menut, no?
Sí, aquí sí. Ara ja sí, perquè quan és una activitat que requereix la preparació, aquí sí que nos adonem en Halloween, en Carnaval, aquest Carnaval passat, pues que dius, ah, se limita ja una miqueta l'espai, però bueno, a poc a poc.
A banda de les sortides, també feu les activitats, com us dies, amb sopars temàtics i xerrades, també organitzeu tallers, no?
Sí, tot va lligat, perquè per exemple, ara que se prepara Halloween, ja inclous el taller de maquillatge perquè els hi ensenyem a maquillar o a intentar fer-ho, ve sempre algun especialista, per exemple també el taller de cakes o de fondant perquè se'ls ensenya per a poder vendre, tot va sempre lligat a la fira alternativa també, clar, algun taller previ fem o mentre preparem el material. I després els tallers pues, quasi que funcionen sempre i que ja reclamen pues, un taller de defensa personal, sempre fan becao i anem fent tot el que ells també proposin, perquè cada vegada és menys el temps.
Clar, també és una mica la demanda del que ells volen.
Clar.
Al Racó dels Joves, recordem, aquesta tarda hi ha una reunió informativa perquè s'apunten nous membres que es poden apuntar a partir de tots els que ja complixen 12 anys al llarg d'aquest 2017, entenc.
Sí.
I els que marxen no volen marxar, no? Pel que ho he explicat. De 12 a 16 anys, però molts han fet 16 anys, però volen continuar amb el Racó.
Jo crec que també és una aposta que hem de tindre des de la regidoria, perquè són una persona jove, vull dir, pot ser des dels 12, però també pot ser fins als 20 i poc. Desgraciadament, ja et torno a dir, al poble no tenim ni cinema, no tenim discoteques, com ara s'han altres pobles, que això estudiarem, que fan sessions de discoteques live, té un cert nom, ara no crec recordar, a la qual poden anar gent jove des de 12 a 18 anys, a la qual no es consumeix alcohol, i hem d'intentar, des de la regidoria de joventut, evidentment, i a la col·laboració, com sempre, no, de la gent que col·labora, com la Sònia, com la Franzina i des d'altres regidories, per tal de que poguéssim donar servei a aquesta gran quantitat de gent, perquè no són pocs, vull dir, si estem parlant de 100 persones, 100 persones que no tots se poden desplaçar un cap de setmana a Tarragona a una pel·lícula de cine, no tots se poden desplaçar a fer-se més activitats, i la idea del Racó dels Joves i diferents idees pues, que estem traient pues, ajuden a que la gent se relacioni, que el jovent pugui tindre un lloc de trobada, que no mos vagi tant per aquests carrers així sortint, que també és bo, no? Perquè també és bo, no tot ha de ser ordenador, mòbil, ha de ser, sortir, però crec que l'eina del racó dels joves hem d'estudiar que amb el temps i a mesura de que poguéssim anar-la ampliant més, tindre millors espais i que sigui una cosa i una eina com altres ciutats o altres pobles utilitzem per tal de que sigui que dinamitzi la nostra joventut una miqueta.
Recordem una vegada més, la reunió a les 8 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament. Han de portar algun paper, han de portar algun full d'inscripció, alguna fotocòpia, o això serà a partir del moment de fer les inscripcions, que no seran fins al dia 3 d'octubre, no?
Sí, bueno, no, la reunió que farem avui és simplement és per a informar la gent, que tant la gent antiga que ja estava, pugui rebre la informació que ells mereixen, també per a fer arribar, si de cal, alguna queixa o alguna aportació, no? I també pues, per a saber la gent nova de com funciona, el per què es paga. Jo ja puc adelantar una miqueta, fem un pagament per tal de que la quota de l'assegurança per totes les activitats quedi coberta.
I també s'agafa potser a l'hora de fer el pagament, un pagament que no deixa de ser una mica simbòlic, un compromís, no?
Sí, és un compromís de fidelitat, diguéssim, no? És molt bonic que sabem que tot el que és gratuït tothom ens apuntem, però després no acabem anant, no? I vull dir, l'ideal és que la gent tingui un compromís, que vingui, que s'apunti a totes les activitats, que recordem que no totes les activitats entren dins d'aquests 25 euros, que són les sortides, doncs se paguen de banda, però per 25 euros està pràcticament el curs lectiu de tot l'any, el cap de setmana en un lloc i tindre els nens 3-4 hores dissabte i diumenge, crec que és un preu molt raonable i crec que hem d'anar intentant millorant i fent que aquestes activitats siguin factibles i agradables a tot. I avui sobretot que la gent quan vingui, si té aportacions, té coses o queixes, que evidentment no tots ho fem bé, doncs que és el moment per a dir-ho, per a parlar-ho i intentar millorar cara a ser curs nou.
Són activitats que si no fas a l'escola potser després no les fas, com ara sortides en cap de setmana, sortides al paintball, al cine en grup, a Port Aventura en grup i altres excursions, no? Que la veritat feu enveja, els més grans també ens apuntaríem. Regidor, de festes també alguna sortida així per als pares?
Alguna
suggerència?
Això ja l'han suggerit, ja els pares van darrere, haurem de fer alguna cosa. Però sí, està clar que de cara al lleure és això, és el cap de setmana pràcticament i disfrutar-ho. I quan els pares, tant a Setmana Santa com a Nadal o a estius, els ofereix també la possibilitat d'estar entre setmana i els dies festius, que no van a escola i poden fer alguna cosa diferent.
Què és el que diuen els xiquets? Vull dir, què diuen, Sònia?
Home, estan molt contents, la veritat, és el que ompli molt, veure'ls amb molta motivació, en què te paren, en què te pregunten o quan són benvenuts. Jo podria anar al racó del jove? O sigui, això gratifica ara molt, no? Després de tants anys, anar darrere gratifica. També s'ha d'agrair molt els premonitors. Per exemple, la cantera que tenim de premonitors és l'haig de valorar molt perquè s'han creat sent els del racó. Llavors és el caliu que se volia aconseguir, que ells s'encarreguessin de los més menuts o de los que estan entrant. I llavors això pues, trobem que ja tenen 18 anys i no marxen. Això gratifica molt. I després el caliu que també se crea entre les famílies, que també s'anava al darrere i la veritat és que molt participatives, pot ser molt diferent, però com te tombes per ton fil, l'interès és sempre el mateix i igualitari. Llavors, ompli molt.
Racó dels joves, en recordem avui aquesta reunió informativa a les 8 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament. Anem acabant, regidor, aprofitant que està aquí, estem fent ja la crida per megafonia, també pels mitjans de la ràdio, pel butlletí, que ja poden les entitats presentar la pubilla infantil, la pubilla gran, per la Candelera i també tots els quintos, una crida per tots els nois nascuts l'any 1997.
Doncs sí, pues, la veritat que ja tornem a engegar la Candelera. I la Candelera, el primer, el El primer tret de sortida és la presentació de la nostra pubilla. Vull dir, totes les entitats ja saben que poden presentar la pubilla, infantil i juvenil, infantil, i si ho dic bé, infantil i juvenil, i que els quintos de l'any naixuts al 1997 ja poden començar a s'apuntar per continuar amb una tradició allà llargament, llarga i històrica del nostre poble, com és portar la Mare de Déu el dia de la Candelera, no? I des d'aquí ja, pues, a animar. Jo ja l'edat se mos comença a pesar, però l'any que ve seran 30 anys ja que vaig portar la Mare de Déu, i sembla que no, va ser ahir, i mos ho vam passar molt bé. No eren quintos, érem los quintos perquè fem la mili, no? Però no eren los quintos, i crec que continua amb aquesta tradició, tant de les pubilles com la dels quintos, per a poder tirar endavant les festes de la Candelera, crec que ha sigut un encert, i crec que des de l'equip de govern no tenim cap dubte que ho continuem mantenint per els anys que convingui.
De moment, aquest mes d'octubre per presentar-los, quin dia? Hi ha data ja per presentar-los públicament i per fer l'elecció, o encara ho estem discutint?
Pues crec recordar que... No, el 26 de novembre és el dia de la presentació de les pubilles. Ja allí han d'estar els quintos. Tenim pràcticament una setmaneta abans, però que te puc dir que si una persona arriba l'últim dia i l'última hora i és un quinto o una pubilla, sàpigueu que no els deixarem de banda. Lo que la gent hauríem d'agafar-nos al calendari, perquè tots a l'última hora no podem arribar, però sàpigueu que tant les entitats com els quintos, que pràcticament fins a l'últim dia podeu presentar la pubilla i els quintos.
Elecció, hem dit, 26, elecció pública el dia 26 de novembre. I recordem, de moment, fins a aquest mes d'octubre, totes les entitats han de portar, han de presentar les seues pubilles, grans i menudes, i també tots els quintos a la regidoria de festes al segon pis de l'Ajuntament. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la nostra entrevista. I ja per acabar, no sé si voleu afegir-hi alguna cosa més.
Doncs no, jo suposo que properament ens anirem reunint i parlant aquí a la ràdio. Vull dir, hi ha moltes coses, moltes novetats per aquest any, i hi ha unes activitats i ja anirem dedicant. Ara crec que avui era l'autor del racó dels joves, tu has fet l'afegitor, que també dintre el que cap també entra dins de la joventut, com és la presentació dels pubilles i els quintos, però vull dir que crec que hi haurà més dies per anar a parlar.
En seguirem parlant, estarem en contacte. Moltes gràcies a... regidor de Joventut, en aquest cas, i festes, Vicent Lleó, i també a la dinamitzadora del racó dels joves, la Sònia Ruiz. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'entrevista.
I tanquem el Sempre amb tu d'aquest dimecres, com sempre, fent parlar amb la Ruth González i la Laura Brull. Com esteu, noies? Bon dimecres.
Bon dimecres.
Bon dimecres, bon, Dani.
Bon. Després d'un estiu en què no heu parat, després d'aquestes primeres ja dues setmanes, ja tercer fent parlar de la temporada d'hivern,
sí.
Ens vau dir, avui parlarem sobre menjar. I sobre menjar bé?
Menjar ràpid i bé.
Sí. Cosa que molta gent se pensa que no és possible, i nosaltres venim a demostrar
no
el contrari.
Correcte.
Per començar a menjar ràpid, no hauríem de menjar ràpid, diuen. Però, si tenim pressa, hi ha opcions...
Som unes dones ocupades.
Bueno, i els homes també, eh? Per tant, diguem-ne que hi ha opcions per menjar saludablement...
Sí.
I d'una manera ràpida.
Sí.
Doncs serà el tema que avui us porten, la Laura i la Ruth, el Fem Parlar.
Gent de la Cala, benvinguts a Fem Parlar, un altre dimecres.
Sí.
Hola, Ruth, com
Hola.
Estàs?
Hola, Laura. Jo bé. I
sí?
Tu?
Bueno, aguantant.
Quanta formalitat, Déu meu.
Sí.
Aguantant. Este és l'adjectiu. No, adjectiu no. Verb.
Ui!
Ja estic saturada, ja,
Déu meu. És ja, La selectivitat és ja.
En què, 8 mesos?
A serenet.
Ja estic això. No puc. Estem aquí per a desestressar-nos, així que vinga.
Sí, sí.
Bueno.
Sí. Deixem de parlar d'un
instant. Sí, per favor. Acaba de quedar inculta. Va. Bueno, com ja hem dit, avui us donarem algunes idees per a menjar ràpid i bé. Perquè ara que hem tornat a la rutina i no diràs que no tenim tant de temps per a pegar-nos la currada de la vida cuinant,
sí.
Més que res per si algú va a l'Insti i és vestir extraescolars o per gent que treballa o per si tens d'anar de viatge, serveix igual això. Així que no serveix d'excusa
ja
anar corrent, no tindré idea del que fer-te o pereses.
Sí. Anem a dir la raó per la que vam decidir fer este programa.
Ai.
Perquè estem recansades de veure crios de primer d'ESO i segon d'ESO, i bueno, i de batxillerat, sí, que cada dia mengen una napolitana, a l'hora del pati de l'institut mengen una napolitana, mengen un donut, vale? Que, mira, menja el que vulguis, no te voy a decir nada, sí, que diuen, però, no sé, trobo que no... Si és això, no es fa publicitat de menjar ràpid
no,
i bé, o sigui,
no
perquè no tinguis temps de fer-te o un bocadillo o el que sigui, has de menjar-te cada dia bolleria industrial.
Sí.
Per això, us venim a donar alternatives. Ara, què mos féssiu cas o no, ja és una altra.
Això ja és cosa vostra.
Sí, perquè trobo que mos diran en van estes. Saben elles de menjar bé.
I què els hem de dir nosaltres a les iaies del poble?
Sí. No? Respecte a les iaies.
Doncs pues, bueno, comencem, vinga, va.
Comences tu o
començo jo? A veure, la idea més fàcil, que ja sí que no s'accepten excuses. La més fàcil, la que diuen que a part per als joves és la més sana, a l'hora d'esmorzar, més que res.
Sí.
Un simple bocadillo. Sí, un bocadillo. La cosa més simple, això és el més pràctic i el més fàcil. Sí, no hi ha
excuses. Sí, no hi ha excuses, no hi ha vale? Excuses. Sí, a més, és això. Sí, bé, quan ve que la gent així que mengen cada dia tan dolç,
sí,
penso, què fas? Què? O sigui,
no.
Perquè jo, a mi me poses un donut o un bocadillo de pernil salat i ho tinc molt clar. Però claríssim, xiquet.
Sí.
Home, per favor.
Bocadillo?
Sí.
Ah, jo donut. Jo soc de
dos. Traicionada.
Si el bocadillo fos de formatge, hauria triat bocadillo.
Vale.
I a part que hi han...
Sí, hi han alternatives. Ja, perquè sí, hi ha un munt de gent, per exemple, ma germana diu que lo pa és per aguantar. Sí, no és.
Pa ir tirando.
No és fan del pa. No tens excusa tampoc, perquè si no t'agrada el pa i necessites algo per aguantar, com bé diu ella, pots usar pa de pita. Per correcte, als que no ho sàpiguin, vale? Per als que no estiguin familiaritzats, és de pa del kebab, vale? Lo duro, pues lo pa.
Molt
este
bé,
sí que és una rodona aixafada.
Sí. Molt bé l'explicació.
Sí, això, i això, o sigui, te pots fer el bocadillo de lo que vulguis també allí dins.
Sí.
Sí, no és el mateix gust, vale? Jo prefereixo el pa. Però a la gent que no li agrada el pa és molt bona alternativa.
Sí.
Quines més idees tenim?
Pues, a veure, una altra que és molt fàcil, és agafar un tàper,
sí,
i no res, pues, ficar algo que sí, bueno, que es mantingui bé i que no s'hagi de calentar, bàsicament, per temes de comoditat.
Sí, com per exemple?
Una amanida d'arròs o pizza. La pizza no sempre s'ha de calentar. Sí. O sigui, a mi, personalment, m'agrada més freda.
Sí, i la pasta, molt. La pasta a mi m'agrada més gelada.
Pasta.
Sí, depèn de quina pasta, però sí, la manida de pasta...
Sí.
Sí. Té més gust la pasta gelada.
Sí, tot.
Sí.
Sí, tot.
És això, també hi ha molta gent que no s'endú, quan anem d'excursions també a vegades o alguna cosa així, no s'enduen menjar de casa perquè diuen que els hi fa mania menjar fred.
Xorrades.
Sí. Xorrades.
Xorrades.
Sí, sí. Era un, no?
Què passa? Que hi ha un problema, que això d'endur-te un tap per a l'insti...
Sí, potser és poc pràctic.
Sí, sí. A bueno, sàpiga com acaba.
Tenim una amiga que ho fa i mai li ha passat res.
No.
Se defensa a l'altre per tot, diràs. Si els altres amics
sí, sí,
rebem en aquell tàper.
Rebem.
Bueno.
Aquell tàper vola. Bueno, doncs pues això, que també sí, el tàper és una bona... Què més?
A veure, també, per a les persones que els agrada menjar així barretes, les típiques barretes d'estes energètiques de,
sí,
de cereals i tot
sí,
això... Això està molt bé, com esmorzar, si ets una persona, sobretot, que no t'agrada menjar molt, o sigui, per exemple, un bocadillo no t'entra,
sí,
depèn de quina hora. Jo sempre he pensat que aquestes barretes són el millor, perquè també és molt de menjar comprimit, com
sí,
si diguéssim.
Sí, un flamol.
Sí, un flamol. I també està molt guai perquè te les pots fer a tu casa.
Són DIY.
40.000 milions de tutorials a tot internet, a YouTube,
sí,
a tot arreu, vale? Que ho podeu mirar com fer-ho. Però bàsicament és posar els cereals, sí, posar-los, mesclar-los en llet, en algun líquid que us agradi.
O en mel.
Sí, també, algo així, en un líquid o en algo així
sí,
més pastós.
Després
aplanar-ho i posar-ho al forn i, sí, i tallar les barretes.
És la cosa tirada,
sí,
tirada de la vida.
És molt fàcil i, a més, o sigui, és... No sé, jo sempre he trobat que fer menjar, sobretot pastes i... Bueno, pastes, coses
sí,
dolces, és terapèutic.
Sí, sí, jo vaig sentir una vegada que si et vols o aprimar o menjar bé, el que has de fer és...
Sí.
Tot el que menges, fer-t'ho tu. Te ho has de fer tu, així ets conscient del que menges.
Sí, també, doncs pues mira, és bona idea. Veieu
sí, sí,
aquí,
sí, sí,
consell va, consell bé.
Sí, això no sé què semblem aquí.
Què més tenim aquí? Què més? Una altra idea molt fàcil i sana. Això ja per a menjar pot ser més d'entre hores, això. Fruita.
Sí.
O sigui, per a esmorzar el que sigui, una peça de fruita.
M'assombra, vale? Me flipa, per a la gent menys culta, que hi hagi tanta gent que diu que no li agrada la fruita.
No, Déu meu.
Jo sempre penso, si no t'agrada la fruita, papa, és perquè no has trobat la teua fruita. No has trobat la teua fruita. Sí, a més, o sigui, per a la gent que li agrada molt menjar, encara la Rosa està pixant, per a la gent que li agrada molt menjar dolç,
sí.
Sí, la fruita és el substitutiu perfecte. Sí, és que, sí. És per, no sé, jo ho trobo ideal.
Sí.
També hi ha molta gent que es queixa de que no se'ls aguanta bé la fruita, perquè també és veritat, en un puesto, aquí fa molta calor, per exemple, depèn de l'època de l'any, i depèn de quan se l'obtens se torna loco, així que fa calor sempre, diràs, a vegades. És posar-te un gel, vale?
Sí.
Algo gelat, diguéssim, allò que et posen als al braç i tot això a l'escola quan te fas mal.
Sí.
Pues això, al puesto on te tinguis la fruita. Si pots endur en una bosseta o en una carmanyola o algo així.
Sí.
I així s'aguanta bé. Està provat, això.
Està provat.
I trobo que hi ha molta gent que no ho sap, això. Saps que la fruita en fresco s'aguanta més bé? Aquí teniu. Bueno. Veieu? Així ja no teniu excusa per a no endur-se fruita.
Correcte, correcte.
Què més? Parlant de fruita?
Sí.
Els batuts.
Correcte.
Perquè també és una miqueta com les barrites, això.
Sí.
Si te'ls pots fer, el bo que tenen també és que te'ls pots fer del que tu vulguis, si tens una licuadora, una batidora o el que sigui. Te pots posar fruita, te pots posar verdura, te pots posar la beguda que tu vulguis, o sigui, no té per què ser només llet, pot ser aigua,
també. Procureu que estigui
aigua,
bo, perquè estem dient, lo que tu vulguis.
Sí, vale,
de pal, okay.
Sobretot és matèria vegetal, vale? No poséssiu car, no féssiu batut de car, que no us assegurem que surti bé. I a més, tornem a dir, com les barretes, perquè és molt de menjar, tot junts.
Sí, sembla que no, però...
Pareix que no, però és, potser són tres plàtanos,
sí.
Mig litre de llet.
És molt.
Cereal, si em vols posar, sí. També. I també és molt sa.
Tornem a això, que és molt sa.
Sí. I no cal posar-te sucre, normalment, en aquestes coses.
No fa falta.
Sí, també. Teniu en compte que tot el que estem dient és, com se diu allò, sugar free. Vale? No sucre.
Sin azúcares añadidos.
Sí. Declarem la guerra al sucre. Pues sí.
Sí, sí.
I a la sal, també, que la sal és molt dolenta.
Molt mala, molt mala. Què més tenim? Ah, sí, una cosa que està molt de moda ara, també, és preparar-te una amanida en el que viene siendo un tarro d'estos de cigrons.
Sí.
Un pot de cigrons.
Sí, perquè també ara s'han posat de moda els tàpers de vidre.
Sí.
Però perquè diuen que són més bons que els de plàstic.
Això té un nom, no? O sigui, les jarres aquestes que són grans, com se diu això?
Mason jar.
Ah, això.
Aquí. Una jarra Mason.
Tecnicismes de la Laura Brut. Això. Un pot de cigrons.
Sí, un pot de cigrons.
Un pot de cigrons.
Sí, què dir? És que trobo... També tornem a la qüestió de conservar d'aliments.
Sí,
s'aguanta millor, en vidre que en plàstic.
Sí.
Què passa? Que una persona com jo, que trobo que... O sigui, puc tombar coses en la ment, vale? Imagineu-se la meva torpesa. El vidre és perillós. El vidre és perillós.
L'amanida acabaria pentar-la.
Sí.
Bueno, pues això, consisteix en fer-te una amanida com de la farina.
O una amanida de fruita, també.
O, sí, fruita trossejada, això, com si fos una macedònia així. Ficar-ho dins, i llavors ho tanques, i això t'ho pots emportar on sigui. Sí.
I ho podeu penjar a l'Instagram, perquè queda molt d'alternatiu, molt de sant.
Sí. Postureo.
Sí, no, de postureo.
Ja no és tan postureo, potser. Això queda guai.
Ara, si tu menges, no és postureo, però...
No.
Sí, si clar. Li fas la foto de l'amiga i tu te menges un donut,
molt bé.
És postureo.
És postureo. Pues no, res, que això és molt còmode, i això ho vull provar. Sí. Crec que ha de ser súper còmodo i molt així que... Sí.
Què més? Bueno, també està la idea de, com has dit tu abans, de menjar coses calentes, de la pizza i tot això, però en fred. Que també... Jo trobo que, depèn de com, les coses calentes, si els hi poses un gel, també s'aguanten millor.
Sí.
Sí. No ho sé. S'hauria de provar, vale?
S'ha de provar. Hi ha moltes coses per internet i tot. Sí. Nosaltres aquí hem ficat potser les que són així més.
Sí, els exemples més raros.
No, més raros no.
I més populars també,
en realitat. Sí, són els més. I els crec que són els que tenen més èxit. Perquè són els simples, perquè després, si voleu enredar la nit d'abans, sobretot això, la nit d'abans a preparar i anar fent i això, i deixar-ho tot preparat.
Sí, perquè també després entres a internet i busques, què em sé jo, recetes fàcils, vale?
Sí.
Per almorzar o el que sigui.
I de bon.
I diràs que allò és ciència quàntica, vale? I a més, uns ingredients...
Que si aceite de no sé,
aceite de no sé...
Con almendras...
Aigua del coco del no sé, de Hawaii.
Sí, és horrible,
Sí.
Però això que si se fiqueu a buscar per... internet i al senyor Google li pregunteu, se sortiran recetes així amb més...
Amb més gràcia.
Sí, més elaborades i més fato.
heu d'anar al tanto, perquè a mi em va passar, vaig intentar fer unes galletes, sí, t'ho juro, integrals, i creen d'estes integrals, però integrals,
sí,
règim, d'estes que no saben a res, amb plàtano i tal, me van quedar horribles. A la basura de cap, en serio. Bueno. S'ha d'anar al tanto en els ingredients i en les...
Sí, ja, en les mesures, a vegades.
Però bueno, el que hem dit aquí crec que és molt fàcil, a part, sí. Nosaltres perquè som estudiants,
sí,
i crec que no devem ser les úniques que els hi passa. Jo estany estignant una miqueta, el que es diu, de cul.
De cul, sí.
Que si surtes de l'insti, te toca dinar en un corrillo, ves-te'n a anglès, ves-te'n a no sé ante... Crec que és el més...
Sí, és això, si no et pots assentar a dinar el que ve a ser un dinar normal, sí, doncs uns macarrons, un peix, vale?
Sí.
Una cosa d'estes és que si, si no és tant de dinar, això seria més un almuerzo.
Sí.
Un esmorzar, un... Sí. Entre hores, com has dit.
Correcte.
Això està bé, sí, per anar retrasant el sí. monstruo de la gana.
El monstruo de la gana.
Sí. També. Sí, sí. No sé. I també us recomanem, per anar en este menjar tan sa, que féssiu esport.
Sí.
Vale? Que és irònic també que ho diguéssim nosaltres, però... A veure, nosaltres fem el que podem.
Nosaltres anem a explicar-ho bé.
Sí.
Què passa? Nosaltres fem esport. Que si bicis, que si anar a córrer...
Sí.
Que, saps? Tenim el nostre què. Però després, si mos apetís un dònut, doncs mos fotem la dònut.
Sí.
Saps?
Però nosaltres podem.
Nosaltres podem, perquè mos cuidem, per una altra
sí.
part.
Sí.
Dir delicte a la gent que no es cuida damunt se'l fot.
Sí, és això. El que no volem que féssiu és això, que fartar-se de dònuts...
Sí.
I després no moure un dit, vale? Podeu moure tots els dits de la mà i fartar-se de dònuts, vale?
Molt bé.
Sí, dieta equilibrada.
Bona comparació.
Dieta equilibrada, sí. No, a veure, la clau correcte. És esta, la clau és esta.
Sí, 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 sí.
Això és el nostre consell de la setmana,
consell
és això?
Consell de la setmana, correcte. Vam dir que faríem cada dia.
Sí.
Cada setmana un consell.
Esta setmana és este, feu esport i després ja es podeu fartar del que vulguéssiu.
No caiguéssim en la temptació de la bolleria industrial.
Sí. Mengeu no. sa, que no és tan difícil. I és més barato.
Sí, 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 sí. Pues bueno. Hasta aquí el nostre... Diràs que han fet un programa de cuines avui.
Sí.
Avui al cuines...
Sí, si parlar. Algú li agafa una gastroenteritis o algo així, no mos declarem culpables.
Culpa nostra no és.
Sí, això. Valtres ja sabeu el que us senta bé i el que no. Nosaltres diem el que podem.
Correcte. Pues bueno, fins aquí el fem parlar d'este dimecres.
Sí, el dimecres que ve tornarem hasta aquí.
Más y mejor. Esperem que passéssiu un bon dia, que acabéssim de passar un bon dia.
Que acabéssiu el setembre bé. Preparats per a l'octubre, trobo que ja començarem a parlar de Halloween, de castanyades.
Sí, sí.
No sé, a veure.
Anirem preparant motors.
Sí, anirem preparant.
Pues sí, no res, si ens voleu tornar a escoltar, sabeu que podeu fer-ho des de la pàgina web de la Cala RTV.
I si no, tornem hasta aquí el dimecres que ve.
Correcte.
Moltes gràcies.
Gràcies. He said one day you leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me.
Aquest ha estat el nostre Fem Parlar amb la Ruth González i la Laura Brull, que la setmana vinent tornaran aquí al nostre Sempre amb tu. Darrer minut del programa, moment com sempre per repassar la nostra agenda, per repassar els nostres comunicats. Fini, on anem avui?
Recordar primer que res, hem parlat a l'entrevista d'aquesta reunió per tots els nois i noies majors de 12 anys que vulguin formar part del racó dels joves. La cita és a la sala d'actes de l'Ajuntament, avui a les 8 de la tarda i han d'anar acompanyats pare, mare o tutor legal.
Molt bé.
La Llar d'Infants Municipal i Xirinola, darrera setmana, darrers dies per presentar i per recollir la documentació per presentar aquesta sol·licitud de beca per l'assistència a la Llar d'Infants pel pròxim curs. Com també hem comentat, oberts per presentar-se els quintos, pubilles, per la festa major a la regidoria de festes i joventut al segon pis de l'Ajuntament. I recordem aquest taller de coques salades que tindrà lloc el dimarts, inscripcions al telecentre, on també hi trobareu una àmplia llista de formació, cursos de formació i també tallers artesanals que podeu participar, que us podeu apuntar per aquesta tardor.
Molt bé, i avui a quin punt del dia ens dones, Fini?
Avui és el Dia Mundial contra la Ràbia, el lema d'enguany, educar, vacunar i eliminar. I és que la ràbia mata a 55.000 persones a l'any, que això vol dir que hi ha una mort per ràbia cada 10 minuts. I avui també és el dia per la despenalització i legalització de l'avortament, perquè s'ha de fer una crida per evitar aquests avortaments insegurs en què moren també moltes dones.
Doncs amb aquest apunt ens hi quedem, demà hi tornem amb Sortim a l'Escola, entrevista Fila Zero i també les notícies de la Clara Ràdio a partir de les 12. Fins demà, Fini.
Fins demà, bon dia.